Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Transparència s'ha convertit en una paraula que en els últims temps està en boca de tots. Això sí, se'n parla molt, però costa de concretar. Després de l'aprovació el dimarts del nou Codi Ètic i de Bones Pràctiques, ahir el Govern de la Generalitat va fer una mostra d'aquesta ètica publicant els sous de tots els consellers i els càrrecs de la Generalitat i de totes les entitats on la Generalitat té una participació majoritària. Una primera impressió és que hi ha directors d'entitats de participació pública que cobren més que el president de la Generalitat i que molts d'ells són de l'àmbit de la sanitat, d'infraestructures o dels mitjans de comunicació, àrees especialment afectades per reduccions de personal a causa de les retallades. En parlarem, entre molts altres temes, a l'Àgora. Comencem, doncs, el Plusvàlua.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs ens acompanyen aquesta hora a les 3 i 7 minuts de la tarda per iniciar la nostra tertúlia de l'Àgora, de Plusvàlua, sobre economia en valors. El senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, senyor
Bona tarda.
Aragonès. El senyor Eduard Arruga, secretari de la Federació de Bancs dels Aliments de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Joan Elias, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
Hem iniciat el programa avui amb una pràctica de concreció d'aquesta paraula que tant parlem i que a vegades costa de veure, com és la transparència. El govern va publicar les retribucions de tots els alts càrrecs de la Generalitat i d'empreses amb una forta participació per part de la Generalitat. I això ha obert un debat, com es preveia, sobre les retribucions, sobre aquestes institucions o empreses associades a la Generalitat. Com han vist aquesta acció per part del govern i els resultats?
Doncs és... el que estranya és que sigui una notícia, això, no? La transparència en el marc de l'actuació pública hauria de ser la norma, no només de la Generalitat, sinó de totes les nivells d'administracions, diputacions, ajuntaments i, per suposat, l'Estat i més enllà, els partits polítics. La transparència absoluta és una condició clara i és una qüestió de dret. Si els ciutadans deleguem amb una sèrie de persones l'actuació pública, hem de saber exactament què fan i què deixen de fer. El problema és això. Tot el que està passant, tota la corrupció, tots aquests escàndols, són un problema de transparència. Una perfecta transparència i uns mitjans de comunicació lliures són el que garantirien que aquest país fos més seriós i no tinguéssim aquesta situació d'escàndol permanent. És a dir, és una pena que això sigui una notícia, si em permets.
Però ha costat posar ja, sobre la taula aquestes dades.
Ha costat, sí, i com podem veure, bueno, tampoc és no hi ha res d'escandalós, simplement, doncs, bueno, és que tot això s'ha de saber. Per què no ho hem de saber, el que es guanya, el que es deixa de guanyar? Però no només les administracions, sinó tot el que està al voltant de les administracions, els partits polítics, qui els financia, això s'ha de saber. Per què no ho sabem? La pregunta és, per què no sabem més?
Perdona, Joan, però estic plenament d'acord amb tu. Podria, ho hem de saber perquè els diners que tenen les administracions públiques venen de nosaltres, venen dels ciutadans.
Aquests sous...
Exacte, aquests sous són diners nostres que els responsables han d'administrar bé i, per tant, hem de saber, com que nosaltres, en certa manera, som els propietaris, en segon terme, propietaris últims de les administracions públiques, hem de saber què es fa amb els nostres diners. És a dir, un gestor d'una administració pública o un president o un director d'una empresa pública ha de saber que els... ha de reconèixer contínuament, cada dematí, que els diners que hi rep no són per administrar com ell vulgui, sinó per administrar com volen els que són els propietaris d'aquests diners, que són els ciutadans. Però vull afegir una altra cosa. No n'hi ha prou amb saber el que cobren. La transparència hauria d'arribar també a saber el que fan. És a dir, i com ho fan. És a dir, quan sabem que una persona del sector polític, podríem dir, cobra 60, 70, 80 mil euros l'any, normalment no ens ho creiem, perquè el ritme de vida que porta és superior a aquests ingressos i, per tant, molt sovint pensem ha de cobrar d'altres llocs. I això ja és, diguem-ne, simptomàtic de que hi ha possibilitats d'aquest escàndol permanent que deia en Joan. Però... hem de saber què fa i com ho fa i el que fa que sigui en bé dels ciutadans. En aquest sentit, la llei de transparència, aquesta que es vol començar a aplicar, ha de ser una llei de transparència d'actuacions, no sols de sou. I llavors exigir, i això ja ho fa, em sembla, el Codi Penal i el Codi Civil, ja ho fan de penalitzar les males actuacions o les males conductes, però ho penalitzen, però potser després no s'aplica. I llavors aquest és molt sovint el nostre problema.
Senyor Agonès.
Sí, bueno, jo distingiria algunes coses, com per exemple, a mi em sembla d'entrada bé, com han dit els companys abans, que faci transparència en els sous dels alts executius de l'administració. Però jo diria algunes coses, que aquests sous inclouen només una part de lo que cobren, de lo que ells percebeixen. Perquè, per exemple, un alt càrrec d'una administració té cotxe oficial, si no paga res de gasolina.
Bé, ara falta afegir les dietes, bueno, que també han dit que publicaran.
Les dietes. Mm-hmm. Mengen gratis perquè passen factura a no sé què. Jo me tinc que pagar el dinar. Si vaig a un restaurant, me tinc que pagar el dinar. Hi ha tota una sèrie de complements que dius, bueno, home, el sou-sou és això, però és que hi ha que el sou-sou és, diríem, pràcticament, per exemple, el president del govern viu, podria viure, el president de la Generalitat, president del govern d'Espanya, podrien viure en una casa que és oficial. O sigui, per tant, no paga ni electre, ni gas, ni aigua, ni totes aquestes coses, ni pàrquing, ni... Clar, llavors hem de veure que aquests sous que es diuen oficialment no es corresponen exactament a la realitat. I un altre punt que jo faria és que és normal que alguns professionals cobrin més que els càrrecs de directius. Per què? Perquè a l'hora de buscar un professional de qualitat s'ha d'anar al mercat. I el mercat és el que et marca els preus. I tu vols agafar una persona que dirigeixi la televisió d'una manera, diria, molt professional i molt, diria, molt competitiva, home, no pots agafar qualsevol. Has d'anar al mercat i l'has de treure d'un altre puesto, potser, no? Llavors, o li pagues més o no et vindrà, no? Per tant, jo crec que és normal que això sigui, és a dir, que no li veig cap consideració negativa en aquest aspecte, ni pels professionals ni pels alts càrrecs. Els alts càrrecs tenen l'esperit de servei, eh? I això hauria de tenir l'esperit de servei, i això doncs ja fa, ja hi entra amb el sou més baix, mentre que el professional hi va allà per guanyar-se la vida el màxim que pugui, no? És una altra motivació, no?
Salvador, el que passa és que has tocat una cosa que em sembla que és molt interessant, que és aquest fet de que els polítics, directors generals, fins i tot els presidents de govern, estem dient que estan guanyant un sou molt per sota del que correspon a les seves responsabilitats i a les seves feines. I això té que ser així. És a dir, verdaderament té sentit, perquè, és clar, si agafem el sou del president del govern d'Espanya, és un sou que amb una empresa mitjana doncs cobra un mando intermig més o menys. I això, per tant, sí, la voluntat de servei i tot això, ja sabem que doncs, no gasten cotxe, vivenda, tenen una sèrie de privilegis, però a tots nivells, passant també pels parlamentaris, clar, això no es pot dir ara perquè estem en moments d'austeritat, però quan posarem els sous a un nivell que expressi la realitat de la seva responsabilitat? I deixarem de fer totes aquestes coses amagades que, bueno, no li podem donar més perquè està mal vist, però llavors li donarem una dieta per aquí, el cotxe per allà, i es fa tot aquest entramat tan complicat que l'únic que fa és fer perdre la transparència, que és el que estàvem dient. Que al final ja no sabem, és impossible ser. O sigui, sense raó. Sabem els sous, però ara hi ha tota una sèrie de coses i dius, ui, i tot això, ah, doncs no ho sé. Alguns...
També és cert que la diferència entre un dels temes que tractava, per exemple, Toni Jut en el seu llibre El món no se'n surt, no? Que un dels temes principals que ha anat augmentant, ha anat creixent en els últims anys, és la diferència salarial entre un mando mig o baix i amb un alt càrrec. Potser això també ens ho hem de plantejar, perquè sí que tens més responsabilitat i això s'ha de ser transparent, però què suposa respecte a la totalitat de recursos com a humanitat?
No, aquí el problema és, com dèiem, de transparència i de conèixer què es fa amb els nostres diners. El gran problema per mi, i el Salvador ho ha apuntat quan ha dit que en el sector privat i a vegades també en algunes empreses públiques busquem un professional de qualitat, se li ha de donar un bon sou i res més. I en principi no se li haurien de donar més ni primes d'assistència ni fringe benefits, com li diuen en anglès, és a dir, altres remuneracions no necessàriament, diguem, ni amb diner, sinó amb espècie, com el cotxe, la casa, etc. Però aquí, llavors, si volem que els nostres polítics, un president del govern, un director general, etc., sigui persona de qualitat, també li hem de pagar bé, perquè si no ens podríem trobar doncs que només les mitjanies, és a dir, els que no troben treball ben remunerat, es poden dedicar a la vida política, i potser la vida política es veuria molt enriquida si, a més doncs, de tenir la satisfacció de saber que treballes pels ciutadans en general, si al mateix tens una remuneració comparable amb la de la responsabilitat que tenen altres persones en el sector privat. Per tant, la remuneració hauria de ser, per mi, en el sector polític, hauria de ser també semblant a la que passa en el sector privat, però després sense més remuneracions en espècie, sinó simplement perquè sapiguem què guanya i prou, i que sigui allò la seva remuneració.
Deixi'm que faci un paral·lelisme, abans, senyor Aragonès, un momentet, els professors a França, per exemple. Un professor a França no cobra molt més del que cobra un professor aquí, tot i que cobra més, però un professor a França està molt més ben considerat que un professor aquí. I socialment està més ben valorat. Potser no tots són els diners.
Sí, jo estic d'acord amb això. Ara bé, el que va amb un servei públic, i dic el que va amb un servei públic, no va perquè, diríem, per guanyar-hi diners, i va per fer un servei públic. És a dir, no és un professional que es dedica a la política, sinó és un polític que fa un servei al país. Jo crec que això té una connotació també de que en el moment de demanar, com ara estem vivint, doncs de demanar que s'estrenyem el cinturó, doncs la primera persona que s'ha d'estrenyar el cinturó és el polític, és a dir, el polític el que està al servei del poble i al servei del país. Per tant, jo penso que està bé, diríem, aquesta situació de sous més baixos pels càrrecs públics més alts, que són aquells càrrecs de polítics, diríem, no els càrrecs de professionals, que és una altra cosa, o de funcionaris, perquè aquells no juguen de mala política, no? Llavors, diríem, hi ha d'una banda això, i de l'altra banda, bé, també hi ha el fet de que aquests càrrecs, això que apuntaves, que apuntava la Carla abans, no? De que, home, si això és un servei, i té que ser un servei, la diferència doncs, entre uns i altres no té que ser massa grossa. Uns i altres me refereixo a les categories baixes i a les categories altes, no? No té que ser massa grossa. És a dir, que per tant, jo, bé, aquí estem parlant i les llistes que tinc jo aquí són de càrrecs de directors generals i tal de 122.000 euros, no?
El màxim són 165.000 euros per al senyor Eugeni Sallent, director
bueno, però
de Corporació
Catalana. Aquest és un professional, aquest està allí perquè l'han cridat de RAC1 perquè anés a dirigir la televisió de Catalunya. Llavors ell posa unes condicions. I això, doncs, aquest és un professional. Ara, el polític és aquell que bueno, està al servei del seu país i al servei de, naturalment d'un partit i que, per tant, aquell partit o aquell partit el crida per fer una determinada funció. Equiparar un president del govern a Espanya o un president de la Generalitat aquí amb un president de la General Motors, que podria ser, doncs, una cosa... Home, jo crec, salarialment parlant, home, jo crec que no seria, la gent no ho rebria bé. La gent té aquest sentiment de que el servidor públic ha de demostrar amb la seva austeritat també aquest servei que està fent el país. Per tant, jo crec que el servidor públic no podrà tenir mai, diríem, aquestes... per exemple, en el cas d'Itàlia, els diputats que treballen un parell de dies a la setmana, màxim 3, guanyen un dineral. Semblant als diputats d'aquí, O sigui, semblant, no, aquí guanyen bastant menys, però vull dir, aquí també guanyen molts per la feina que fan, que és el que deia abans. Dius, home, no solament s'ha de veure què cobren, sinó quina feina fan, no? Els diputats del Parlament de Catalunya cobren molts diners per la feina que fan. Bueno, n'hi ha que s'hi dediquen full time, però llavors aquests ja estan dins el grup parlamentari, llavors tenen ja sobresous i coses d'aquestes. És a dir, aquí és on, si tu vas a ser diputat, és a dir, a representar el teu país, home, jo crec que una mica de sacrifici caldria.
És indubtable que com a mínim genera una mica de conflicte a l'hora d'analitzar alguns dels càrrecs sobre empreses que han portat, que no té per què ser així, perquè gestionar una empresa en crisi és probablement molt més dur que portar una empresa que va bé, no? Però, tot i així, la majoria de sectors o d'empreses que gestionen aquests els càrrecs més remunerats són empreses que han hagut de fer retallades importants i que probablement els sous, els salaris mínims són molt més, tenen una distància molt llarga amb aquests sous, i això és el que a nivell ciutadà podem entendre que generi conflicte. No que sigui lògic, potser, però que sí que generi conflicte, perquè al final els diners són de tots, com tots dèiem, i s'estan doncs havent de fer unes retallades i uns acomiadaments a canvi de mantenir uns sous doncs sí, també alts.
El que és escandalós de tot això és quan veiem que directors generals de caixes quebrades guanyaven un milió i pico. Això és escandalós. Quan van estafar, diríem, els pobres impositors amb el tema de les preferents. Això és... No, és que és legal. Escolti, jo no sé si és legal o no és legal,
però no
que ho
vinguin
els abogats, però no és ètic. No és ètic.
Eren els preus de mercat d'aquell moment, eh?
I els preus de mercat d'aquell moment tampoc eren, estaven per aquesta...
No, podem estar... És evident que és excessiu, però si tu volies...
I que és amb uns diners que no han generat ells, en bona part. També va arribar un moment en què va ser amb diner públic, que s'havia donat al banc...
Sí, sí, els que van entrar dins el...
Per tal de tenir liquiditat.
Dins el, clar, els que van entrar dins el...
Sí,
que,
bueno, eren unes entitats que com que no eren de ningú, doncs, esclar, no hi havia cap control.
Sí, recordem que a Andorra hi ha la distribució del poder per comuns, allà diuen el diner del comú no és de ningú. I aquesta és una veritat com un temple, però no hauria de ser així, evidentment. Els sous dels polítics hauria de ser un sou digne, un sou que els hi permetés viure adequadament, que correspongués a la seva responsabilitat. Ara bé, quan tu, Salvador, dius que poden fer un sacrifici en casos d'austeritat, per mi aquest és un gest molt populista, tipus república sud-americana, i en canvi, perquè significa que potser abans estaves cobrant massa. Un obrer, un treballador inclús mitjà, normalment no accepta o no pot acceptar una reducció de sou inclús per ajudar a la seva empresa. Només ho fa si el sindicat ho negocia amb la direcció.
Però avui cada dia tenim empreses que negocien salaris 10, 12, 15, 18% per sota del que cobraven l'any passat. Vull dir, per què? Perquè per salvar l'empresa.
Sí, però això ho negocien els sindicats.
Sí, d'acord.
És que ara és un mal moment per parlar d'això. Clar, tothom s'està retallant el sol, això, però és que sempre ha sigut així, sempre ha estat molt per sota del que seria habitual, no? I això és el que dius, bueno, és que al final, com ha passat al Parlament de Castella-La Manxa, que els diputats, no, d'aquesta comunitat van decidir que no cobrarien. Clar, dius, bueno, no cobraran... Bueno, però qui voldrà?
Però va decidir la majoria, no?
Va decidir, no sé...
Una majoria d'un cert partit.
No, va decidir... No, però vull dir que és que al final dius, bueno, qui anirà a fer política en aquí? Doncs, és clar, el que dèiem, no? Qui no trobi feina en un altre lloc.
O qui tingui una vocació realment social.
O que no tingui una vocació...
Potser hi ha masses càrrecs polítics, per exemple, parlamentaris. Per què n'hi ha tants? No podríem reduir-los a la meitat?
Això és un altre tema.
I la feina seria... I es faria la feina mateixa en el Parlament?
Estic d'acord.
Amb la meitat?
Això és un altre tema.
Aquesta seria una mesura que...
Estic d'acord. Potser hi ha masses càrrecs i masses alts càrrecs, també, no? Perquè, doncs, aquí tothom més o menys dirà general de no sé
però
què.
Són discussions que mai, que no acabarem mai, aquestes, perquè, clar.
Doncs, preguntant-lis respecte a un altre tema, ja que aquesta és una, de totes maneres, dir que és una mesura posada sobre la taula pel govern a celebrar, perquè és un pas, com a mínim, de transparència.
Va amb la bona línia.
En aquest sentit. Sí. Doncs, girant una mica...
Una última cosa que volia dir en aquest sentit. És que hi ha càrrecs que dius, bueno, podrien cobrar tal. Ara, a mi m'agradaria saber, i això és el que la gent veu, aquell que ha sigut alcalde de no sé què, l'altre que ha sigut no sé quantos i tal, aquell que s'ha dedicat a la política en general, quan ha sortit de la política tenia bastants més calés dels que quan hi havia entrat. Això, aquesta és la realitat, això és el que veu la gent. Llavors, dius, bueno, aquí han sortit els diners per algun altre puesto, no pels sous, que...
El problema de la transparència.
Clar.
El problema de transparència.
D'on t'ha sortit aquests diners, l'alcalde? D'on t'ha sortit els diners? Per visos d'obra? No ho sé.
Sí, normalment quan fas un... jures o promets un càrrec públic, has de fer una declaració de patrimoni, no de renda, de patrimoni. El bo seria que a l'acabar... fessis també una altra declaració de patrimoni honesta que demostrés que no t'has enriquit.
Jo m'invito a mirar una mica a l'oient que pensi, si coneix algun polític que es dedica des de fa 15 o 20 anys a la política, a veure si avui viu igual que abans. Avui viu molt millor que abans, generalment. No dic que sigui tots siguin així, sinó però la gran majoria sí. I aquest és un fet. I, bueno, dius, ara guanya pocs calés, bueno, no sé d'on sortiran els altres, però sempre surten cosetes, que dius, bueno, ja que ets d'això, per què no fas aquest informe per no sé què? Bueno, quan me dones tant? I aquest tipus de coses, no? Mm-hmm.
Volia preguntar-li sobre l'últim estudi del BBVA sobre l'economia catalana, que es preveu que creixi un 0,6% el 2014, després de caure el que va caure aquest any, un 1,3%, això és la previsió del BBVA, i també anuncia que es podrien començar a crear nous llocs de treball. Així mateix, també posa en dubte el pla de privatitzacions de Catalunya per tal de complir el dèficit. Creuen en aquestes previsions? Creuen en aquesta revitalització, no només de les dades, d'aquest 0,6%, sinó sobretot sobre la dada important, que seria la creació de llocs de treball, que és un dels lastres de la crisi?
Bueno, quan es fa una previsió d'aquest tipus, s'agafa una mica la història, s'agafen els indicadors recents i s'extrapola. Aleshores s'extrapola d'una manera raonable. Aquest 0,6 doncs és equiparable al 0,5 o 0,4 que s'espera pel conjunt d'Espanya, i és una mica de dir, bueno, doncs si les coses anessin normals, si no hi hagués cap novetat estranya, si no hi hagués cap
de baix... Home, el 14 n'hi haurà alguna, potser, no?
Bueno, no ho sé, jo no ho sé.
Hi ha un referèndum, jo què sé, no?
Bueno, esclar, o sigui, la seguretat sobre el compliment d'aquestes xifres, doncs, és una qüestió de fer, perquè pot ser que sí...
Que, com dèiem, en aquesta casa en tenim molta.
Sabem, sí. És a dir, el 2010 semblava que ja ens estàvem recuperant, que estàvem en aquesta situació, recordem allò, els brotes verdes que deien a Madrid, i de cop i volta, doncs, per una sèrie de circumstàncies, vam caure en una segona recessió. Aquí l'únic que sabem segur és que la sortida de la recessió serà lenta, perquè portem al damunt una motxilla que ens lastra, que gairebé no ens deixa caminar, que és el deute. No el deute ja només públic, sinó el deute privat. Les famílies tenen un deute important, tot això frena la despesa, condiciona el funcionament del sector financer, que no està ni molt menys solucionat, és a dir, no hi ha crèdit, o n'hi ha molt poc. L'Estat tampoc pot gastar ni gaire, no pot baixar impostos, ha de seguir doncs amb la seva austeritat perquè no té diners, perquè té un deute molt gran, estem arribant al 100% del PIB, que és un nivell ja d'aquells en el qual s'encenen les alarmes, de manera que si tot va bé, doncs anirem mica en mica avançant, i aquest és l'escenari que, diguéssim, central. Hi hauria un escenari optimista, que seria, bueno, de cop i volta, doncs, no sé, Europa comencés a créixer i aquí hi hagués una explosió d'optimisme, i també podem pensar en un escenari pessimista, no?, d'inestabilitat política, alguna cosa rara amb les bolses, alguna cosa rara amb el dòlar o l'euro. Per tant, estem en una situació d'incertesa. Necessitem encara fe, perquè la recuperació...
Sí, jo penso que en el tema, per exemple, dels ingressos via privatització d'edificis, etc., o via privatitzacions en general, clar, això és una qüestió que s'haurà de veure, perquè, en primer lloc, no crec que la Generalitat no hauria de fer, com a mínim, vendre edificis al preu que sigui. Clar, els especuladors estan mirant, dius, com que aquests necessiten diners, ens tanquem i veiem si baixen fins a rebentar els preus. Jo crec que això no hauria de fer la Generalitat, és a dir, que, per tant, no seria, jo crec que no sabem quins seran els edificis que vendran, a quin preu els vendran, i per tant jo penso que les xifres que he vist dels pressupostos de la Generalitat estan, des del meu punt de vista, una mica inflats. Perquè, bueno, s'ha de veure que tampoc...
Són massa positius.
Sí, massa ingressos, no? El mateix que a través de la fiscalització, no? A través de les taxes, no? No sé, penso que està una miqueta inflat. Llavors, diríem, bueno, això s'haurà de veure, Això s'haurà de veure, i jo dic que la millor, doncs, està bé, Però no crec que el mercat immobiliari en aquests moments, doncs, tingui tirada encara, Si bé Barcelona és una capital on el mercat immobiliari s'ha vengut l'edifici Agbar, per exemple, i estan mirant altres edificis molt significatius de la capital, i la Generalitat ha tret uns quants d'aquests edificis, o sigui, per tant, uns quants sí, però llitants, no sé si tots s'hauran de vendre l'any que ve, no?
Senyor Ruga.
Ja, jo tinc fe i també tinc esperança. Tinc fe amb el 0,6% i esperança de que es compleixi, perquè les previsions els economistes les acostumem a fallar. Però jo tinc esperança de que es compleixi. Vàries raons fan. Primer, com diuen, la recessió ha tocat fons, i quan toques fons, ja baixar més és difícil, has d'escarbar, i ja és més difícil escarbar que, diguem-ne, que tocar fons, no? Llavors, doncs, segurament ja estarem en una situació que ja no parlarem de situacions de ritmes d'evolució negatius, sinó podríem ser positius. El 0,6 no és exagerat, no és exagerat. A mi m'hagués sorprès que algú hagués parlat de creixements de l'1,5% o del 2%. Per què? Perquè en el fons hem de reconèixer que a Catalunya, i sobretot en el sector serveis, l'any 2013 ha sigut bo. Ha sigut bo. El sector turístic ha funcionat bé, el sector de restauració, etc., han anat l'allotjament, és a dir, han anat molt bé. I, per tant, créixer sobre unes xifres bones és bastant difícil. Però, bueno, però podríem dir el 0,6% per mi és possible. Mm-hmm. Això contribuirà a baixar l'atur? No. Jo crec que amb un 0,6% difícilment baixarem l'atur, que és el principal problema. Però què és el que s'ha de fer? I llavors, en els pressupostos de la Generalitat, o en l'actuació de la Generalitat, disminuir despesa corrent i dedicar-se a fer inversions que creïn llocs de treball. Per exemple, intentar fer coses al voltant del corredor mediterrani, millorar autopistes o les carreteres que estan de la Generalitat, etc. Fer coses que creïn llocs de treball per compensar les possibles pèrdues de llocs de treball que encara hi haurà.
Corredor del Mediterrani, que per fi la Unió Europea ha aprovat el seu cofinançament, per tant que tirarà endavant. M'agradaria, amb els 3 minutets que queden abans de l'entrevista...
No, i ahir Aragonès també va anunciar la ministra de Foment que es crearan 2 corredors d'alta velocitat per Reus i Tarragona. És a dir, que això també és un fet positiu, que aquella estació, no sé qui se li va ocórrer, però
sí que sé qui li va ocórrer,
el del Camp de Tarragona.
Està al camp, és que realment està al camp, a Reus.
I no se sap. Els voltants de Tarragona.
No arriba ni a Reus ni a Tarragona, no arriba a cap lloc, no? I ara hi haurà 2 corredors d'alta velocitat que arribaran a les estacions de Reus i de Tarragona.
Ara tindrem 4 corredors, o...
Va dir que ho pagaria?
Va dir que ho pagaria?
No, ho pagarà la... Diu que ja estan els...
El problema principal amb Reus i Tarragona és haver d'escollir.
Sí, ho deu haver de pagar.
No, però des de Barcelona es podrà sortir cap a Tarragona, diríem, amb el tren d'alta velocitat i serà servit per Alvia. I llavors, doncs, per 40 minuts estaràs a Tarragona o a Reus. És igual, mutatis mutandis, no? Per tant, jo dic que també aquest fet, que ara que és molt comarcal, diríem, però és un fet important, perquè aquella estació del camp no
sabem a on està, no? M'agradaria preguntar-los, per acabar l'àgora, l'altre tema així que tenim sobre la taula i que ens fa ballar una mica el cap. Les decisions de Rajoy respecte als impostos. Modificarà l'IVA, no el modificarà, baixarà l'IRPF... Estem aquí ballant la perdiu i sembla que hagin de passar coses, però no sabem el què. Vostès què pensen?
Sí que sabem el què.
Sí que sabem,
sabem
el què.
Que hi ha eleccions el 2016 i això significa el 15 o 16 les eleccions, i per tant sempre hi ha eleccions en aquest país, s'ha de dir que es baixen impostos i si es pot es baixen, no? I ja està, no hi ha més. Per lo de més, no crec que a Brussel·les els hi faci molta gràcia tot això, perquè, esclar, la situació de les finances públiques és bastant dolenta. Potser ha millorat una mica aquest any, però és que portem 3 o 4 anys amb un forat, però és que és un forat del 10% del PIB, que és una barbaritat. És una barbaritat. I que estem anant al 90 i pico, 100% de deute sobre PIB. Ja dic, això és un nivell molt perillós, molt perillós. En aquest context, baixar impostos, vamos, segur que no. Segur que no, perquè és que a més és que no ens deixen. No, és que ara ja no. Però a més, seria una imprudència, malauradament.
Bé, jo crec que sí que baixaran impostos, no l'any que ve, evidentment, però de cara al 2015 sí, perquè és una promesa electoral. I el que segur tots diran al Rajoy és que vostè havia promès baixar impostos i els ha posat als núvols, no? I llavors, doncs, ell, per d'alguna manera dir, no, és que al final ho he pogut fer, doncs baixarà els impostos. No crec que baixi massa perquè no li deixaran la troika i els que van a Europa no els hi deixaran. Però, vull dir, jo crec que el gest de baixar impostos sí que ho farà, no?
Ens acomiadem, senyor Arruga, no el vull deixar escapar, no vull deixar que se'n vagi sense preguntar-li per un tema clau en aquest moment en el que ens trobem. Vostè és secretari de la Federació de Bancs dels Aliments de Catalunya i la setmana vinent tenim el gran recapte, com cada any, del Banc dels Aliments els pròxims 29 i 30 de novembre. Tots els supermercats i mercats d'arreu de Catalunya contribuiran al gran recapte per al moment de necessitat en el que estem vivint.
Sí, és una acció més de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, que també aquest any ens han copiat a nivell de l'estat espanyol.
Recordem, copien això, fantàstic.
Sí, ho copien, esperem que t'ho hagi bé per tothom. La idea és, evidentment, doncs, fer un petit salt més que el que vam fer l'any passat. Tenim bones notícies i molt agradables fins ara, és a dir, vam demanar 15.000 voluntaris, i ja els tenim a Catalunya. Amb aquests 15.000 voluntaris podem atendre 1.300 punts de recollida, és a dir, que ens han ofert els supermercats. He de dir que si es volen més voluntaris, i si s'hi apunten més voluntaris, encara podrem anar a més punts de recollida, i cada punt de recollida més és, doncs, unes quantes tonelades més. L'any passat a Catalunya es van recollir 2.727 tonelades i 2.700.000 quilos.
Que es diu ràpid.
Que es diu ràpid, però que després costen de classificar, però costen molt poc de distribuir, perquè la demanda, les necessitats de les persones és alta i ho fem amb molt de gust i amb ganes. Aquest any volem arribar a les 3.000 tonelades, als 3 milions, i volem, doncs, que si hi ha més punts de recollida ho podrem fer. Demanem a les persones que ens escolten que contribueixin, i ho poden fer de tres maneres, alternatives o simultànies.
Una apuntant-se
com a voluntari. Per això el sistema...
On s'apunta com a voluntari?
El web que es diu granrecapte.com, tal com sona.
Granrecapte.com.
Exactament, sí. Allà hi ha totes les instruccions. Allà un s'hi pot apuntar com a voluntari. I llavors li diran a quin punt de recollida ha d'anar el divendres 29 o el dissabte 30. L'altra manera és entrar també en aquest mateix gran recapte i buscant el lloc de donar diners i fer una donació de diners, doncs, voluntària, etc. Recordo que quan un fa una donació de diners, després, un 25% de la donació, si demana el certificat corresponent, el pot deduir de la quota estatal
de la declaració
de la renda.
És bo,
sí, com ho és. Un 25% que l'Estat ens dona.
I la tercera manera?
I la tercera manera és comprant productes en les botigues aquestes que dic, aquests 1.300 punts de recollida, que si poden ser 1.500 serà millor, amb la mesura que tinguem més voluntaris, i llavors, doncs, donant aliments, hi ha una sèrie d'aliments bàsics que ja hem dit.
Quins són els aliments que més fan falta?
Llet, conserves de peix, mongetes i oli. Són els quatre productes.
Oli, sí. Llet, llegums,
sí. I oli.
I conserves de peix.
I hem afegit a última hora, per la problemàtica que hi ha, també afegir aliments per infants.
Per nadons.
Nadons i infants, també. Els nens, els que tenen entre 2 i 12 anys i que a l'escola no li poden donar res i a casa no els hi poden donar berenar, també necessiten una alimentació complementària. No s'acaba, la penúria de moltes famílies no s'acaba quan el nen compleix 2 anys o 3, sinó que normalment es segueix. Aquestes són les coses que hem donat. Si compren aliments, i jo demanaria que no es limitin a comprar un litre d'oli o un quilo de llegums o una llauna, sinó que si en poden donar més, contribuiran realment amb una causa per pal·liar la fam o la gana, diguem-ne, que es passa en aquí, al costat nostre. Volia acabar amb una idea, que se sàpiga. És a dir, així com els altres anys, els aliments recollits després els portaven en un magatzem central del Banc dels Aliments i després d'aquí es repartien, aquest any hem decidit que per tal d'afavorir i alleugerir la logística d'aquests aliments, des dels punts de recollida, en molt grans casos, aquests aliments podran anar a entitats caritatives de la zona.
Que ho reparteixen directament.
Que són les que ho reparteixen, en aquest sentit.
Així ho fan més
ràpid.
Fem
més directe i després que un, quan dona, sap que dona per algú que té al costat. Uh-huh. Que algú que necessita, que està a prop d'ell. Que potser no s'atreveix a demanar-li, però que li arriba més ràpidament.
Recordem per tots els nostres oients, el 29 i 30 de novembre, que és la setmana vinent, és el gran recapte d'aliments. Poden trobar més informació al www.granrecapta.org i allà poden trobar voluntariat, donacions o bé comprant aquests aliments, l'oli, la llet, llegums, conserves. Granrecapta.com. Moltes gràcies, senyor Arruga, senyor Aragonès, senyor Elias, per ser amb nosaltres. I nosaltres continuem aquí, a l'entrevista.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Aquest divendres en el primer cafè parlarem de música coincidint amb la festa de Santa Cecília. Serà en un mirador de l'actualitat on ens acompanyaran 3 exponents de la formació musical a Catalunya, Esteve Nabona, Àngels Arnaus i Ignasi Gómez Margarit. Després presentarem la Setmana Bíblica de Barcelona fent el cafè amb el seu organitzador Quique Fernández. En la segona hora comentarem les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró i parlarem de nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. També entrevistarem Adriana Castellanos, Premi Grammy Llatí, que actua aquest divendres a Barcelona. Tot això i més aquest divendres en el primer cafè de Ràdio Estel de 8 a 10 del matí. Us esperem, no us ho perdeu.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
La greu crisi que estem patint ha comportat un fort augment de les necessitats socials i una disminució de la capacitat governamental per atendre-les. Aquest fet suposa una tendència dramàtica cap a la precarietat i les desigualtats socials. A mesura que els recursos públics i privats disminueixen, gran part de la ciutadania veu el futur com una amenaça i costa veure una sortida clara que pugui aminorar aquest procés de pèrdua i reducció dels nivells de benestar que fins fa poc gaudíem. El proper 27, 28 i 29 de novembre, la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya obre les portes al Congrés del Tercer Sector Social per tal de debatre en profunditat la greu problemàtica que afecta a totes les entitats que treballen amb els meritoris objectius de construir una societat amb més cohesió i més benestar. Tot un conjunt d'activitats com conferències, col·loquis, mostres de serveis i visites a entitats del tercer sector conformen el conjunt de tasques que tindran lloc en el Congrés. El Congrés, que porta el títol d'Avançar en Igualtat i Drets Socials, tractarà de temàtiques com: com podem esdevenir una societat amb menys desigualtats? Com podem seguir finançant els drets socials conquerits fins avui? O com podem contribuir a fer una ciutadania més compromesa? Un congrés d'imperiosa necessitat i dirigit a alertar sobre la necessitat de donar una millor resposta al conjunt de reptes socials que planteja la crisi. Així doncs, per a, després d'obrir aquest congrés abans, a les portes, una setmana abans, hem convidat el senyor Toni Codina, director general d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, perquè ens comenti una mica com es planteja aquest congrés, quins són els grans reptes que planteja i quina és la situació avui. Bona tarda, senyor Codina.
Bona tarda.
La gran pregunta inicial és: hem perdut aquests drets o aquest benestar? Hem perdut alguna cosa en aquests anys?
Home, n'hem perdut, hem anat enrere. Tots els índexs indiquen que avui hi ha més desigualtats a Catalunya, hi ha més pobresa, hi ha drets socials que en les lleis encara hi són, però a la pràctica no s'estan garantint i aplicant. I, per tant, està en risc el nostre model de benestar, efectivament.
Què pretén aquest quart congrés? Ja és el quart any.
Bé, doncs hem triat un eslògan, que és avançar en igualtat i en drets socials, per expressar doncs, que les entitats socials de Catalunya en cap cas renunciem a construir una Catalunya més social, una Catalunya amb cohesió social, una Catalunya sense pobresa, i que amb els canvis que calgui fer, estem disposats a canviar el que convingui, doncs hem de seguir avançant en aquesta direcció.
Quins són els canvis que convindrien?
Bé, el propi tercer sector doncs, també s'ha d'adaptar a un nou escenari que no és el de fa 10 anys, però també segurament doncs, les administracions, la ciutadania ha de ser més compromesa i, per tant, doncs, estem en una nova etapa i tots plegats, tots, des dels poders públics fins a l'últim ciutadà, ens hem de resituar en aquest nou moment que vivim, que ja no serà mai com abans, per seguir garantint una societat com tots desitgem que sigui, doncs una societat on totes les persones puguin viure amb dignitat.
El moviment del 15M a Madrid ha promogut una iniciativa amb petites botigues i comerciants de procurar que alguns aliments de bàsica necessitat siguin una mica més econòmics per persones que estiguin a l'atur o per persones que tinguin necessitats imperioses. Creu que la crisi que estem patint i que hem viscut tot aquest temps ens ha fet canviar també com a persona per aproximar-nos als altres?
Sí, de fet, iniciatives com la que diu d'aquestes botigues de Madrid, aquí a Catalunya ja fa anys que també existeixen, doncs, diguem, botigues, economats, que ofereixen doncs, productes bàsics a les famílies a preus doncs, a meitat de preu o preus inferiors als de mercat, o una iniciativa ara doncs, recent a Barcelona doncs, d'unes targetes moneder que permeten doncs, que les persones puguin anar diguem, a comprar a les botigues normals aquests articles doncs, en lloc d'haver-ho d'anar a recollir diguem, amb punts de distribució d'aliments. No, bé, hi ha moltes iniciatives doncs, per innovar en aquestes qüestions i, en tot cas, el que és evident és que amb la crisi doncs, no només doncs, hi ha hagut una proliferació d'iniciatives noves i innovadores per veure com podem respondre millor a les necessitats socials, sinó que també el voluntariat ha crescut molt. De fet, nosaltres, doncs, en un estudi recent que hem publicat, hem vist que els darrers anys a Catalunya el voluntariat amb entitats socials ha crescut un 23%. I avui doncs, representa prop de 600.000 persones, no? Per tant, doncs bé, també la notícia, la crisi ens porta algunes notícies positives, que és doncs, la reacció de les entitats, la reacció de la gent, la solidaritat que hi ha a la nostra societat, i això també ho hem de tenir en compte.
Vostè diria que arran de la crisi les entitats dedicades al bé social, podríem dir, des d'una perspectiva del tercer sector, col·laboren més entre elles?
També hi ha tradició doncs, de col·laborar en l'àmbit del tercer sector, forma part de la cultura de les entitats. De fet, és molt habitual doncs, que estiguin agrupades les entitats en federacions, xarxes i plataformes per fer activitats conjuntament. I amb la crisi doncs, també han proliferat projectes conjunts d'entitats per posar en comú les seves capacitats, els seus recursos, els seus esforços per atendre millor, per arribar més lluny amb l'atenció d'aquestes necessitats. De fet, una de les coses curioses que s'ha produït aquests darrers 5 anys és que han desaparegut entitats, avui n'hi ha menys que fa 5 anys, perquè algunes han hagut de tancar, dissortadament, Però el conjunt del tercer sector social català, de les entitats socials de Catalunya, avui atén més persones que fa 5 anys. Fa 5 anys no tenia...
Amb menys recursos.
Amb menys recursos i amb menys diners. Fa 5 anys no tenia aproximadament 1.700.000 persones, aquest teixit tan gran d'entitats socials que està tot el territori, i avui no atén més de 2.100.000. Per tant, hi ha hagut un increment, un esforç molt gran per arribar a més persones, malgrat l'escassetat de recursos, malgrat que algunes entitats han hagut de tancar, i això en part s'explica doncs, perquè les entitats doncs, col·laboren més que abans, les petites amb les grans, les petites entre elles, hi ha cada vegada més projectes doncs, de posar en comú doncs, les capacitats i els recursos que té cadascú.
Amb la situació actual, senyor Codina, vostè, des d'una postura tan diversa, perquè dins del que és el tercer sector social de Catalunya hi ha entitats que es dediquen a molts diferents àmbits. Ha de ser difícil pensar on tenim més necessitat. Per vostè, quines serien les claus? Si pogués venir amb una vareta màgica, no? Podríem dir, i poder incidir en algun aspecte en concret, quin seria l'aspecte clau?
Bé, és impossible prioritzar perquè les persones són totes iguals en dignitat, no? Ara, el que és cert és que amb la crisi han aparegut nous rostres de la pobresa, que abans de la crisi doncs, no eren tan freqüents, especialment doncs, les famílies joves, no? Famílies joves amb fills a càrrec, que bàsicament és on es concentra l'atur avui en dia, i això té a veure amb la pobresa infantil, perquè doncs, són infants que són pobres perquè els seus pares doncs, estan a l'atur i no tenen ingressos, i per tant és un nou rostre de la pobresa molt clar que ha irromput a Catalunya amb la crisi.
I el que fa falta és, m'imagino, no? Serveis ràpids, com podria ser la pobresa, no? la necessitat d'aliments, i d'altres, com vostès parlen, no? De cohesió social, de drets, que són potser a un plaç més mitjà, però que són necessaris començar-los a lluitar avui.
Sí, sí, és clar, diguem, l'atenció dels problemes immediats que cal fer-la no ens ha de fer, diguem, oblidar o menystenir el treball a mig i llarg termini, perquè aquests drets socials no només no es perdin, sinó que els puguem reforçar, no? Perquè doncs, està demostrat doncs, que les prestacions socials, els recursos públics adreçats a la cohesió social acaben fent que els índexs de pobresa de la societat siguin menors dels que serien abans de les transferències públiques. I, doncs, no sé, sense anar més lluny a França, doncs, el que suposen les transferències públiques en l'impacte sobre la pobresa és molt més gran que el nostre país, on la reducció de la pobresa a partir de les polítiques públiques té un impacte menor, doncs segurament doncs, perquè hi ha menys recursos, perquè el nostre estat del benestar està menys desenvolupat, i per tant és fonamental que seguim treballant perquè les polítiques socials, els drets socials, les lleis socials cada vegada avancin i no anem enrere.
Senyor Toni Codina, la setmana vinent és la gran setmana, el congrés de la taula del tercer sector social de Catalunya. Què és el que s'espera amb aquest congrés? A qui va dirigit? Què es busca amb aquest congrés?
Bé, busquem cada 2 anys que el conjunt de les entitats socials del país es trobin, parlin, debatin sobre com poden millorar la seva feina, no? El seu dia a dia. I aquest any ho fem amb aquest tema, aquest eslògan de com podem contribuir a que el país avanci en igualtat i en drets socials. Per tant, és un espai de trobades, un espai de reflexió, un espai de presentació de propostes. Si les entitats hi presenten les millors experiències i projectes innovadors que estan duent a terme, es poden visitar en directe a través de diferents rutes que hem organitzat per Catalunya, però també el Congrés és un espai d'incidència sobre el conjunt de la societat i sobre les institucions, fer arribar la nostra veu al govern, als partits, a les institucions de la societat civil, doncs perquè creiem que la veu pública de les entitats socials de Catalunya és molt important que en aquests moments sigui tinguda més en compte.
Mm-hmm. 6.800 entitats tenen inscrites, 102.000 treballadors, 300.000 voluntaris. Això és moure molta gent per la societat i per el demà. Vostè es lleva cada matí feliç, imagino, de poder-hi contribuir.
Bé, doncs és una sort que a Catalunya tinguem aquest teixit tan ric i divers i plural d'entitats, és una sort. Això ens caracteritza respecte a altres territoris del nostre entorn. I aquest dinamisme, doncs, en part explica que la crisi no hagi, ens hagi portat a situacions pitjors, no? Per tant, doncs, les entitats fan una gran feina que va molt més enllà d'on poden arribar els poders públics i és l'expressió d'una societat civil viva, solidària, organitzada, que encara ho podria ser més, evidentment, però que doncs, ha arribat molt lluny des de fa molt temps per intentar donar resposta a les necessitats del seu entorn.
Ho anotem, doncs, és la setmana vinent, 27, 28 i 29 de novembre. Podem inscriure'ns, qualsevol persona?
Sí, el que passa és que hi ha activitats de pagament, però també hi ha activitats que s'hi pot accedir lliurement, sense cap cost. Per exemple, doncs, el dimecres a la tarda, doncs, a tota la sessió inaugural és de lliure accés. També es pot visitar durant els dos dies una fira, una mostra d'entitats. Les visites en directe a entitats socials de Catalunya també s'hi doncs, pot apuntar tothom. Bé, tothom ja, diguem, per tots els gustos i totes les mires.
Doncs animem els nostres oients a participar-hi. Moltes gràcies, senyor Toni Codina. Felicitats per l'acció i que sigui endavant.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens acomiadem, com cada dijous, fins la setmana vinent, de 3 a 4 en directe, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Acomiadem el Toni, que ha estat avui el nostre tècnic, i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum, que han fet possible aquest programa. Com sempre, Carla Gràcia, que us l'ha portat.
Són